Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, Leo Loza. L'existència de l'home sempre ha estat qüestionada per ell mateix. Interrogants com ara qui sóc, on vaig, quina és la meva missió en el món, com puc ser feliç, què hi ha més enllà de la vida i de la mort. Però poques vegades el ser humà treu el cap en aquest món del seu interior que li permet conèixer el seu estat espiritual. Moltes altres persones van així pel món desconeixent tot allò que passa pel seu interior i, per tant, inconscients també del que passa al món exterior. Altres persones viuen amb por de viure, de conèixer el seu ser més intern, la seva veritable essència. Però cada vegada és major el nombre de persones que busca passar la seva existència en aquest món de forma harmònica i descobreixen que no únicament cal satisfer el cos responent a totes aquelles necessitats fisiològiques que aquest presenta i que tampoc és suficient el complir els criteris de convivència social i professional de manera estable per poder viure una vida plena. Doncs hi ha un altre costat que va més enllà d'aquelles perspectives físiques i cognitives. Aquest costat és el costat espiritual. És la meva intenció que aquest programa de Poció de Felicitat us aporti un recordatori de l'essència del ser humà, una integració de ment, cos i esperit, i us proporcioni alternatives per a la recerca de la vostra transcendència i aconseguir així una relació integral energètica amb l'univers. Molts de vosaltres haureu observat que a mesura que caminem per aquest viatge que és la vida, passem per alguns canvis que ens són fonamentals. Algunes persones fan servir termes com la crisi del quart de vida o la crisi de la mitjana edat per definir on creiem que estem en les nostres vides al llarg del camí que ens ha tocat transitar. I és que en realitat no hi ha destinacions a la vida, si més no, hi ha fites, sens dubte, però amb freqüència podem tornar als mateixos llocs en què vam estar abans. Això és bàsicament el que ens expliquen les quatre etapes de la vida del psicòleg suís en Carl Jung. Com ell les va descriure, aquestes etapes tenen a veure amb qui som com a persones i amb les nostres motivacions. No tenen res a veure amb l'edat o els èxits i durant les nostres vides constantment anem cap enrere i cap endavant d'aquestes fases, és a dir, que transitem per elles i llavors hi tornem a passar a una altra època de la nostra vida. Com Carl Jung una vegada ho va dir, completament sense cap preparació donem el pas al capvespre de la vida. Pitjor encara, donem aquest pas amb la falsa presumpció de que les nostres veritats i ideals ens serviran fins ara. Però no podem viure al capvespre de la vida, d'acord al programa del matí de la vida, ja que el que va ser gran en el matí serà poc a la nit i el que en el matí va ser cert per la nit s'haurà convertit en mentida. Però sabeu quines són aquestes quatre etapes o fases de la que ens parla en Carl Jung? Ara us en parlo i mentre l'escolteu penseu una mica a quin esteu ara. La primera fase és la de l'atleta, que té l'arquetip d'Hèrcules. Doncs l'atleta és la fase de les nostres vides en què estem més abstrets. Hi ha persones a les nostres vides que mai han sortit d'aquesta fase o que sovint tornen a ella. De les quatre etapes, tendeix a ser la menys madura. Es caracteritza per estar obsessionats amb el nostre cos físic i la nostra aparença. Per exemple, de la fase d'atleta observa quan els adolescents passen per davant d'un mirall. La fase d'atleta pot ser narcisista, crítica o fins i tot les dues coses. A la segona etapa és l'etapa d'Apolo o del guerrer, ja que avançant en les nostres vides arribem a la fase del guerrer. Aquí és on comencem a assumir responsabilitats i a tenir el desig de conquistar el món. Bé, potser no sigui el món per alguns de nosaltres, però és quan ens tornem més orientats cap als objectius. Tot d'una, podem veure els objectius que volem assolir i la vanitat de la fase atleta o d'Hèrcules comença a esvair-se. La fase guerrera es caracteritza realment per les lluites en les nostres vides que en l'edat adulta pot portar-nos. La fase guerrera és també una de les fases a la qual les persones tornen al llarg de les seves vides a mesura que es reinventen a si mateixes. La tercera etapa és la fase de la declaració o del sacerdot. Quan la fase de guerrer en les nostres vides està arribant al final, ens trobem preguntant-nos què he fet pels altres. Aquesta etapa sovint està correlacionada amb la criança dels fills, perquè el seu enfocament es converteix en proveir una vida millor pels nostres fills i és el que es necessita fer. La fase de declaració, per moltes persones, és molt més que una correlació amb la criança dels fills i més sobre deixar un llegat o una empremta en la vida. La fase de declaració és un temps per reflexionar sobre el que s'ha aconseguit i com es pot continuar avançant, no només per un mateix, sinó per les altres persones a la seva vida. Pel que fa a la maduresa, aquesta fase de declaració és un gran pas endavant, fins i tot des de la fase guerrera. I l'etapa final de la vida és l'etapa espiritual, de l'esperit o d'Hermès. En aquesta etapa ens n'adonem de que som més del que hem acumulat, ja siguin diners, amics, possessions, bones accions o fites a la vida. Som sers espirituals. Ens n'adonem de que som sers divins en un viatge de vida que no té ni un veritable principi ni un fi. La fase espiritual es caracteritza per un sentit de sortir de la teva pròpia ment i enfocar-se en el que ens espera més enllà dels nostres sers físics. En aquesta etapa ens n'adonem que som sers espirituals tenint una experiència humana i no pas sers humans tenint una experiència espiritual. El filòsof Lao Tzu va proposar, ja fa més de 2.500 anys, una pregunta que descriu perfectament la fase de l'esperit. Diu així: pots apartar-te de la teva pròpia ment i així entendre totes les coses? Donar llum i alimentar? Tenir sense posseir? Actuar sense expectatives? I guiar sense tractar de controlar? Aquesta és la virtut suprema. I ara, mentre hi penseu una mica amb aquesta pregunta i resposta que ens dona Lao Tzu sobre l'etapa de l'esperit o d'Hermès, ens anirà bé escoltar una melodia que ens ha preparat en Leo Loza per aquest programa. Thank you. després d'aquesta melodia i des de Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM, el tècnic amb so, Leo Loza i jo, Maria Antònia Margarit, us acompanyarem una mica més en el programa de Poció de Felicitat. L'antiga llegenda de Tanabata s'inspira en el famós conte asiàtic de la princesa i el pastor. I encara que és una història originària de la Xina, també és molt coneguda a Corea. I al Japó l'expliquen així. Doncs explica la llegenda que fa molt de temps vivia una jove molt vella, filla de Tenkou, el rei celestial, anomenada Orihime, la princesa teixidora. Orihime passava els seus dies teixint vestits pel seu pare, cosa que la feia molt feliç. Però va resultar que un matí, quan es dirigia al teler, Orihime va veure un jove i ben plantat pastor de bous anomenat Hikoboshi, també conegut com Kenyu. I tots dos es van enamorar perdudament. Tot i que van mantenir els seus romans en secret, el rei celestial Tenkou es va adonar dels forts sentiments de la parella i va decidir unir-los en matrimoni. No obstant això, la felicitat no els va durar molt. A causa del seu apassionat amor, tant Orihime com Kishoboshi van descuidar completament les seves tasques i per això Tenkou va haver de prendre mesures dràstiques. Així va ser com els dos amants van ser castigats per Tenkou, convertint-los en estrelles i separant-los per sempre pel riu Amanogawa, o sigui, la Via Làctea, deixant a cada un en una riba. Però, com que separar dos enamorats per tota l'eternitat és una cosa massa cruel, se'ls va concedir la possibilitat de retrobar-se un cop a l'any, la nit del setè dia del setè mes. Aquesta nit, les garces van en ajuda dels amants i sobre el riu de Amanogawa formen un pont amb les seves ales desplegades, per on Hikoboshi creu el riu per reunir-se amb la seva estimada Orihime. Quan la nit arriba al final, els amants, tristos a l'haver de separar-se de nou, tornen a les seves respectives tasques, anhelant el proper retrobament. Això sí, feliços per haver pogut estar junts en aquesta nit màgica. Però els amants no sempre ho tenen fàcil, ja que han de tenir en compte les condicions meteorològiques perquè es pugui dur a terme la seva anhelada trobada. Si aquesta nit està clara, el camí que els unirà també ho serà. Però si, per contra, aquella nit plou, la crescuda del riu celestial impedirà a les garces crear el pont perquè els amants es reuneixin. I és per això que aquesta nit tan trista se l'anomena la pluja de les llàgrimes. Actualment hi ha un festival al Japó que se'n diu Tanabata, o Festival de l'Estrella. Segons la llegenda, aquest és el dia en què els amants, que han estat separats, es retroben. Bé, escoltem ara una bonica cançó.
You're the new world.
Bonica, oi, la música amb la que ens obsequia en Leo Loza? Ara, uns quants anuncis i tornem d'aquí uns minutets.